Conseller González Cambray, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
No sap les trucades que tenim d'oients? Clar, perquè entendrà que és un dubte bastant gran el que fem moltes vegades, perquè estem amb una sobreinformació tan salvatge que ens converteixen tots en ignorants. En la matèria, si tenim una crítica, un nano, el nano de positiu, llavors jo m'he de quedar a casa, llavors els pares no saben què correspondre. Bé, com està, conseller?
Bé, estem a, doncs són dies difícils i complexos, perquè estem en plena sisena onada i perquè hem tingut un creixement vertiginós. I per tant, doncs, ahir ho deia el conseller Argimon, hem tingut 700.000 positius en 25 dies al país. I sempre ho hem dit, l'escola acaba reflectint el virus tal com està present a la societat. I per tant, a les escoles doncs, hem tingut els darrers 10 dies 100.000 positius, i ara, a dia d'avui, tenim molt alumnat i molt professorat confinat. Sí. I per tant, estem davant d'una situació on, evidentment, els serveis essencials es veuen tensionats.
Per posar dades, conseller, quants alumnes a data d'avui estan confinats a Catalunya?
A dades d'avui tenim 111.786 alumnes confinats i 8.500 professionals. I en aquest moment, amb tants confinats, és evident que els serveis essencials es veuen tensionats, i l'educació també. I també hem de tenir clar, i això ens ho hem de dir, que no podem tenir la mateixa escola com si no tinguéssim Covid. I per tant, el que fem nosaltres, amb l'aprenentatge que hem fet durant tots aquests 2 anys que pràcticament portem de pandèmia al sistema educatiu, és... hem viscut moments que també han estat complicats, i els hem aguantat. Hem sabut mantenir les escoles obertes i les escoles al màxim segures possibles. Hem tingut moments de tancament d'escoles, moments d'iniciar un curs amb molts dubtes i moltes incerteses, i per tant, doncs ara ho tornarem a fer. Ens en tornarem a sortir. Amb aquesta sisena onada ens en tornarem a sortir, com ho hem fet en altres ocasions, i, si em permet, és molt important, molt important. Ho estem sostenint, estem donant resposta des del sistema educatiu en una situació de sisena onada d'Omicron amb molts contagis, i per tant, un agraïment, donar les gràcies als sanitaris i donar les gràcies als nostres mestres, a les famílies i a l'alumnat. Un 10 pels nostres mestres, perquè tenen molta sobrecàrrega de feina. No són moments fàcils. Durant tota la pandèmia s'han adaptat i s'han implicat. Un 10 pels nostres mestres i els nostres professionals, perquè al final, en situacions que són tan complexes, només ens en podem sortir quan cadascú dona el millor d'ell mateix. I això és el que estem fent al sistema educatiu català, que ha estat a l'alçada i seguirà estant a l'alçada.
Vist el que hem vist fins ara, conseller, si ara tornéssim a principis de mes, d'aquest gener, quan reprendríem les classes? El dia 10, com es va fer, o recomanaria una setmana més tard?
Sens dubte el dia 10. Sens dubte el dia 10. Nosaltres ens hem trobat un canvi de protocol a les escoles, a la tornada de vacances. Estem davant de protocols sanitaris, no protocols pedagògics. El que fem són protocols per tal de garantir amb la màxima prudència, la màxima seguretat a les nostres escoles i la màxima presencialitat. Això és molt important.
Per tant, en aquests moments, conseller, no perillen les escoles, el tancament d'escoles?
No perilla el tancament d'escoles. Nosaltres el que estem fent és garantir aquesta màxima presencialitat aplicant uns protocols sanitaris que elabora el Departament de Salut en funció de les variants, en funció també de la simptomatologia d'aquests virus amb els infants, i per tant, doncs, el que fem és mantenir les escoles obertes i mantenir les escoles el màxim segures possible.
Suposo que també en el capítol d'agraïments, conseller, ha d'apuntar tota la gent que treballa en el seu departament i que estan buscant de sota les pedres i fent la vertical pont a mestres que puguin exercir de substituts de tota aquesta gent que té està passant el virus, no?
I tant, un agraïment a tots els que ho estan fent possible. I estan fent possible l'aplicació d'una mesura excepcional que vam tenir clara des del primer dia, que havíem d'estar al costat dels centres educatius. Davant la possibilitat que està succeint de que molts mestres, doncs, o perquè estan confinats, perquè tenen positiu, perquè són contacte estret d'un positiu, doncs no poden anar a l'aula, nosaltres vam decidir des del primer dia cobrir totes les baixes de curta durada. I vam decidir també fer nomenaments cada dia. I això el que ha implicat, el resultat, és que hem posat efectius, reals, a les aules, més de 8.000 substitucions en 9 dies. Per tant, cada dia estem fent unes 1.000 substitucions reals a les aules amb mestre a l'aula.
Li preguntava, suposo que ha preguntat al conseller Argimon o algú del Departament de Salut sobre si això anirà a la baixa. És a dir, però és clar, si el tema és exponencial, si, però és clar, la variant Omicron, la que ens està deixant molt clar, és que les pujades de pandèmia són bestials, d'infeccions, amb la qual cosa, clar, si va pujant les infeccions, el que pot passar és que arribarà un moment que no només les escoles, el sistema pugui col·lapsar. Per això li pregunto, Ha preguntat al Departament de Salut quina és la situació i si veuen que això anirà ja clarament a la baixa en les pròximes setmanes?
Parlem cada dia amb el Departament de Salut, jo parlo cada dia amb el conseller Argimon, i és evident que això arribarà un moment que ara està pujant i baixarà.
I li han dit quan podria ser això?
El conseller Argimon té previsions, hi ha dos previsions diferents, una, el pic de la onada i després també el pic de la onada del comportament del virus en els infants.
Val.
I per tant això és molt possible que ens poguéssim arribar a finals de la setmana vinent, a meitats de la setmana vinent, que ja això comencés a baixar. Aquí hi ha un altre tema molt important, de cara també a situar-nos, perquè això la Covid ens ho ha ensenyat. Ens ha ensenyat que hem de tenir aquesta capacitat d'adaptar-nos, hem de mantenir-nos ferms amb el que creiem, i en aquest cas és l'escola presencial, i un cop estem vivint una situació amb tants casos, el que ens venen a dir els protocols que estem aplicant del Departament de Salut, que estem aplicant a les escoles, és que el positiu a casa i l'immunitzat a l'escola. I, per tant, cada cop, a mesura que anem tenint més casos, cada cop també tindrem més immunitzats, perquè aquí ha passat la Covid, els propers 3 mesos anirà a l'escola sí o sí, i, a més, doncs, els que estan vacunats doncs, també continuaran a l'escola. Ara estem amb dades de vacunació de 12 a 15 anys amb un 60% de pauta completa, un 86% de 16 a 19, i amb els infants també anem vacunant, amb els infants de 5 a 11, ara tenim un 3,7% de pauta completa, però ja hi ha un 37% d'infants que tenen la primera dosi.
El problema que s'estan trobant, per exemple, és la falta encara de vacunació en els infants, conseller, ho dic perquè molts pares i moltes mares s'han vacunat ells, no tenen cap tipus de problema, comencen a tenir dubtes que si la quarta vacuna, la tercera, la quarta, i ja diu, bueno, les criatures, això, aquí ja no ens ho poseu en aquesta tessitura de vacunar la canalla.
Jo crec que més que un problema és les situacions que ens trobem de realitat, també no de calendari de vacunació, des del Departament de Salut sempre s'ha dit, la vacunació no ens protegeix del tot, però minimitza els efectes, i per tant, màxima vacunació i, per tant, emplacem a totes les famílies a que vacunin els infants.
Permet que passem les trucades als oients, perquè he de dir que no sentiran totes les veus, perquè hi ha hagut moltes preguntes repetides, òbviament, perquè la importància de les preguntes moltes vegades es fa en el volum que es fan, i, efectivament, hi ha moltes preguntes que s'han anat ja amuntonegant sobre un mateix eix. Per exemple, avui a primera hora ja han sentit alguns dels dubtes o que ens han enviat alguns oients. Per exemple, primera oient, Mireia.
Jo voldria saber si a secundària, un alumne que no està vacunat, que resulta que ha estat contacte estret amb un positiu a la classe, que s'ha confinat 7 dies, que no ha tingut símptomes. Al cap de 7 dies torna, passen uns quants dies més i torna a haver-hi un altre positiu a la classe. Aquest alumne que no està vacunat s'ha de tornar a confinar?
Aquest alumne s'ha de tornar a confinar, sí. Els protocols de salut el que fan és garantir la màxima protecció tant pels no vacunats com per la resta de companys. I, per tant, el que ens diuen és que un jove als instituts que no està vacunat, doncs, si hi ha un cas positiu, s'haurà de confinar.
La Isascun té un dubte sobre els confinaments a secundària.
Mira, la meva filla va a primer de l'ESO. Des del divendres passat ja han començat a donar positius. El divendres va sortir un positiu. Diumenge ja n'eren 6. I a dia d'avui ja en són 12, a una classe de 25 nanos. I secundària no es confina. Volia saber per què a secundària no es confinen i estem esperant a veure en el moment en què li arribi el torn a la meva filla.
Doncs a secundària no es confinen per garantir aquesta màxima presencialitat. El que ens diu el Departament de Salut és que si un alumne, si un jove, doncs està immunitzat perquè té la pauta completa de vacunació, doncs no es confina.
Lisa.
Això ja ho veníem aplicant, disculpi, això ja ho veníem aplicant. Aquest protocol no ha canviat, el protocol dels instituts és el mateix que teníem d'abans de les vacances de Nadal.
D'acord. Lisa també pregunta pels confinaments.
Volia saber per què quan confinen un grup no el confinen sencer. Tinc un alumne que cada vegada li diuen que està immunitzat i ja és la tercera vegada que es contagia en menys de 4 mesos. Per altra banda, també ens facilitaria una mica la feina als mestres, que els tindríem tots a casa o tots a l'escola i no aniríem de bòlit com ens passa ara.
Doncs el que diu la Issa és molt rellevant. Doncs precisament no confinem grups per garantir la màxima presencialitat, perquè l'escola s'ha de fer des de l'escola. I perquè l'escola, i en moments com els que estem, És la millor eina per tal de l'acompanyament pel que fa a l'aprenentatge i sobretot molt important també l'acompanyament emocional. És cert el que diu la Issa, i aquí també ens ve part d'aquesta tensió i d'aquesta sobrecàrrega al sistema educatiu català. Si confinéssim grups, la gestió seria més fàcil.
Uh-huh.
Però nosaltres el que fem és decidir que no confinem grups, a no ser que als instituts no confinem grups i les escoles quan arriben a 5, i per tant això és cert que dificulta la gestió, fa una sobrecàrrega sobre la gestió, però evidentment els efectes positius de que com més infants i més joves puguin anar a l'escola i a l'institut i a les llars d'infants i a tots els centres educatius cada dia, doncs és un valor afegit que és imprescindible en aquests moments.
Més preguntes sobre confinaments aquí al Monarracú. El Justi ens diu això.
La meva filla té 7 anys i va a segon. El dilluns em van sortir més de 5 positius a la classe. Llavors ens han confinat la classe. Resulta que poden anar a classe els nens que ja han passat el virus, però la meva filla no l'ha passat. L'únic que està vacunada de la primera dosis. Per què la meva filla no pot assistir a classe? Està bé aquest protocol que ha aplicat la direcció?
Està bé o no està bé, és el protocol que tenim i és el protocol que amb l'aprenentatge...
Però està bé el protocol que ha aplicat o no? A aquesta escola, de fer això que ha fet.
L'escola del Justi, sí. De la filla del Justi, sí, o fill sí. De la Justi, sí. Ha aplicat bé el protocol.
Ha aplicat bé el protocol.
Ha aplicat bé el protocol, sí, i tant.
És a dir, que si ho has passat, vas cap a classe...
Si ho has passat, vas
no
cap a classe.
No t'has de confinar.
No t'has de confinar. I si no ho has passat i arribes a 5, doncs cap a casa.
Lara, sobre els contactes estrets.
Tinc el dubte de per què els contactes estrets de fora a l'escola s'han de confinar 7 dies si no estàs vacunat i els contactes estrets de l'escola no cal vacunar-se. No puc entendre aquesta diferència. A vegades els contactes estrets són una estona al carrer o una estona al parc i ja t'has d'aïllar quan a l'escola hi estan tot el dia.
Els protocols defineixen molt clarament què és un contacte estret, que és doncs, l'haver tingut en relació amb a menys de 2 metres, les darreres 48 hores, durant un temps determinat. I per tant això no ha variat, què és contacte estret. Nosaltres el que fem és, com no pot ser d'una altra manera, és aplicar què vol dir un contacte estret dins d'un centre educatiu.
En Miquel, pregunta sobre la situació en escoles on hi ha molts contagis.
En una escola en la que hi ha molts professors de baixa, en la que tens gairebé el 50% de l'alumnat confinat, està previst ja una classe híbrida? Farem classe a la meitat? A l'altra setmana fem classe a l'altra meitat? Quina solució hi veu a tot aquest problema?
De fet, ja fem classes híbrides. Ja les fem des dels inicis de la pandèmia. Quan hi ha un grup que està a l'aula i un grup que està a casa, doncs, sobretot des dels instituts, ja fem aquestes classes híbrides.
Mm. Un dubte sobre els professors interins.
Bon dia, la meva parella és professora interina d'un col·legi i té el dubte de que si en el cas que agafés el Covid la substituirien o conservaria la seva plaça d'interinatge o què passaria?
La substitució dels interins.
Sí, sens dubte. Nosaltres tractem els interins de la mateixa manera que tractem un funcionari, només faltaria. Quan es substitueix, quan hi ha una baixa, el dia següent, i manté aquella plaça.
La Roser té dues preguntes, una sobre els testos, els mestres i professors, i l'altra sobre la mascareta.
Jo voldria saber per què els professors no tenim dret a fer-nos un test a la farmàcia, com tots els estudiants de cada aula. Quan hi ha un positiu, evidentment nosaltres ens fem un test pel nostre compte, però crec que hauria de ser del Departament d'Educació. I també m'agradaria molt saber per què se'ns reparteixen unes mascaretes de roba, que no serveixen per res, quan, evidentment, hauríem de portar tots mascaretes FFP2.
Doncs, quan hi ha un positiu, des de les farmàcies es fan test a tots els que formen part d'aquell grup de convivència estable. Hi ha mestres que formen part d'aquell grup de convivència estable i, per tant, es fan els testos, i el professorat i els mestres que no formen part d'aquell grup de convivència estable, doncs no es fan el test. Per tant, el dret és el mateix per l'alumnat que pel professorat.
Això és interessant saber-ho, pels professors o mestres que... És a dir, la gent que forma part d'un grup, se'ls fa tant als alumnes com al mestre,
sí.
Al professor. Estem parlant d'això,
Sí.
D'acord.
Pel que fa a les mascaretes, perquè aquest és un debat que va sortint, pel que fa a les mascaretes, el que fem, com no pot ser d'una altra manera, des del Departament d'Educació, és facilitar i proporcionar als mestres les mascaretes que ens indique el Departament de Salut de protecció en cada situació.
Però això és molt curiós, perquè a determinades zones públiques del país les mascaretes que hi ha són les sanitàries, que a més es reparteixen a l'entrada i sortida, i en canvi veig que a les escoles i instituts es reparteixen de tela.
es reparteixen les mascaretes higièniques que ens diu el Departament de Salut que s'han de facilitar al col·lectiu docent. I en alguns casos, quan tenen especial sensibilitat, se'ls garanteix mascareta FFP2, quan els mestres d'infantil 3 de P3 també tenen aquest tipus de mascareta, doncs nosaltres seguim les indicacions pel que fa a la provisió de mascaretes que ens diu el Departament de Salut.
L'Anemís pregunta què passa amb les escoles concertades.
La meva casuística és que el meu grup classe de primera primària està confinat des de dilluns. Jo, com a mestra, estic anant a treballar. Haig de compaginar, atendre els meus alumnes que estan a casa, enviar les feines perquè puguin treballar, fer els turns corresponents perquè és el meu grup classe, i a part d'això estic substituint a tots els meus companys que estan de baixa. Ens sentim totalment abandonats. Tenim un munt de companys de baixa. No hi ha ningú per substituir-los i ens estem cobrint entre nosaltres.
Nosaltres apliquem a les escoles concertades, a les escoles que formen part, les escoles finançades amb fons públic, ja siguin públiques o concertades, que formen part del Servei Educatiu de Catalunya, apliquem el mateix protocol. I, per tant, estem al costat de tots els centres educatius del país. Des del Departament d'Educació garantim el pagament de les substitucions als centres concertats des del primer dia, que això no passava abans de la Covid. Garantim el pagament dels substituts, que això no havia passat mai. I també hem flexibilitzat doncs, tots els mecanismes de cobertura que hem fet a l'escola pública, com no pot ser d'una altra manera. Mestres d'infantil que poden anar a primària, de primària a secundària, mestres de l'ESO que aviat també podran estar a primària, mestres que tenen la titulació i han fet el màster, que no han fet encara el màster, també poden arribar a l'aula, i per tant doncs, ens trobem en una situació de que hem fet, l'idea abans, només a l'escola pública hem fet 8.000 substitucions reals. I per tant, doncs, aquesta dificultat de trobar mestres i docents no és tant un tema de gestió, sinó és un tema de realitat.
Més preguntes amb els professors, el cito.
Jo volia preguntar-li al conseller si sota aquest eufemisme de que les mides que s'han pres són per assegurar la presencialitat i assegurar la conciliació familiar, si algú ha pensat la presencialitat i la conciliació familiar de la família dels mestres. Se'ls ha llançat els lleons, obligant-los a conviure amb una classe que fins que no dongui 5 positius, doncs allò és la festa del Covid.
Bé, no estic gens d'acord que això sigui un eufemisme. O sigui, és una realitat, i per tant el que fem és doncs, aplicar totes les mesures sanitàries en un centre educatiu.
L'Eva pregunta sobre un cas concret de les activitats extraescolars.
Volia saber si un alumne de secundària que no ha rebut cap dosis de la vacuna i ha estat confinat a casa per contacte estret amb un company de classe pot assistir a activitats extraescolars fora del centre.
Oh, i tant, pot assistir a activitats extraescolars.
Sí, sense problemes, eh?
Sí, bueno, les activitats extraescolars estan en marxa, són activitats molt importants perquè complementen els aprenentatges i tenen tota la càrrega pedagògica, i per tant, a partir d'aquí, doncs, les activitats extraescolars estan funcionant.
L'Helena, problemes amb el test d'antígens.
La meva filla fa segon d'ESO i té la vacunació completa. Dijous va sortir un positiu i per precaució li van fer el test d'antígens de farmàcia, tot i que l'aplicació a La Meva Salut encara no li sortia la recepta gratuïta. Avui fa una setmana i encara no està actualitzat, ha sortit un altre positiu i no sabem què fer, si fer-li l'antígen com voldríem o esperant a que l'aplicació actualitzi la seva recepta. La meva pregunta és com podem les famílies intentar fer les coses bé si administrativament ens ho poseu tan difícil.
Bé, doncs té tota la raó l'Helena. Donat el número brutal de casos que tenim, doncs ahir ho reconeixia el Departament de Salut, hi ha hagut disfuncions i desajustos. A Catalunya és l'únic lloc de l'estat espanyol, Catalunya és l'únic lloc on es realitzen tests a les farmàcies, als contactes estrets, a tot el grup de convivència estable. I això ho hem fet per d'aquesta doble capa de seguretat i, sobretot, i molt important, per detectar aquests asimptomàtics. I això ens dona més seguretat a les escoles. Ens fa confinar més infants, però ens dona més seguretat. I, per tant, hem fet aquesta aposta per tenir test a les farmàcies i per que tot l'alumnat pugui fer-se la prova, i és ben cert, ho reconeixia el Departament de Salut, que hi ha hagut desajustos a l'hora de poder realitzar-se els tests a les farmàcies i sobretot també a l'hora d'actualitzar les dades.
Són 9:15, més sobre els testos d'antígens, pregunta l'Imma.
El meu fill el dilluns va sortir un positiu a classe, però ell està amb la pauta completa, o sigui que no ha de fer confinament, però no em surt la recepta per fer-li el test d'antígens a La Meva Salut. Què he de fer? Contactar amb l'institut o què he de fer?
Doncs és una mica semblant a la resposta que acabava de fer. Doncs el que ha de fer és doncs, s'hauran d'actualitzar les dades a La Meva Salut i, per tant, hi hauran de donar cita per fer-se la prova a la farmàcia.
L'Andrés.
El més aviat que sigui possible.
L'Andrés amb la vacunació?
La nostra filla va ser vacunada divendres passat de la segona vacuna. A mitja setmana va sortir un positiu a la seva classe de segon d'ESO. El cas és que la nostra filla encara està considerada com a no vacunada, com que no té la pauta completa, tot i haver-se punxat el divendres passat. La nostra pregunta és quant de temps es considera des de la segona vacuna que la persona en concret té la pauta completa?
Doncs el que comenta l'Andrés, en principi després de la segona vacuna ja són considerats pauta completa. Ara tinc el dubte, de si han de passar unes
15 dies o sí, vas, ja 15 dies.
Sí. Val, però en tot cas, si ho podem resoldre durant l'entrevista, doncs...
Suposo que sí, ara ho preguntarà. Perfecte, moltes gràcies. I el Sergi pregunta en general pel protocol.
Hola, a mi m'agradaria saber si el protocol Covid que marca el Departament d'Educació és d'obligat compliment pels centres o, en canvi, simplement és una recomanació.
Bona pregunta.
I tant, bona pregunta. Evidentment, és un protocol d'obligat compliment pels centres educatius.
Perfecte.
Perquè és un protocol sanitari de protecció.
D'acord. Més coses, i aquestes les hi pregunto jo, si volen preguntar algun dels tertulians amb brevetat i concisió, estarà molt bé. Hi ha una vintena de pares d'alumnes d'ESO, conseller, que no estan vacunats, que presentaran una demanda als tribunals perquè consideren que el protocol els discrimina. Recordem que la norma ara diu que si no s'està vacunat i hi ha un positiu a classe, aquests alumnes no vacunats s'han de quedar automàticament a casa. Què diria vostè a aquests pares, conseller?
Bueno, jo el que els diria és que les escoles catalanes mai hem discriminat ningú per cap tipus de motiu, per cap tipus de raó. I, per tant, el que fem és aplicar uns protocols del Departament de Salut de màxima protecció de les escoles. Ahir mateix la doctora Cabeza s'hi referia. Deia que la vacunació... No tant que immunitze, sinó que protegeix per tal de que també la simptomatologia sigui més lleu. I, per tant, el fet de que un no vacunat doncs, no pugui anar a l'escola és per protecció, un, pel no vacunat, pel que no s'ha vacunat, però sobretot també per la resta de companys. Jo, en aquests casos, en tot cas, el que emplaçaria més, abans ho dèiem, parlàvem dels percentatges de vacunació, i per tant sempre ho hem dit, com a país... Com més puguem arribar a percentatges els més alts possibles de vacunació, molt millor. Jo el que estaria més preocupat és per aquells casos i per aquelles situacions que també ens hi trobem d'infants i joves immunodeprimits que no es poden vacunar. I aquestes situacions sí que són molt més concretes i amb aquestes situacions sí que hem de facilitar del tot l'accés a les aules.
Per cert que de petits a molts de nosaltres ens vam vacunar a l'escola. Fa molts vacunava a l'escola. En un futur s'ha arribat a plantejar que l'escola pot ser un punt de vacunació contra el Covid, com ho va ser en el seu dia l'hepatitis, el tètanus o el virus del papiloma?
Bueno, ens ho plantegem tot, eh? En pandèmia el que m'ha après és que ens hem d'estar oberts a escoltar tothom i oberts a plantejar-nos-ho tot. I per tant és una possibilitat, i tant que sí, és una possibilitat logística. En aquest cas és una possibilitat més logística i de fer-la real que no el fet de...
De què dependrà, conseller?
Dependrà de que realment doncs, tinguem escoles on haguem de fer vacunacions massives i a partir d'aquí que el Departament de Salut tingui la logística a punt per poder-ho fer o preparada.
Interpreto que ho hem parlat això amb el Departament de Salut, que hi hagi aquesta possibilitat.
Ho hem anat parlant i tant, sí.
I això dependrà de la quantitat de nens que quedin per vacunar, de si hi ha una campanya per la vacunació per nens...
Exacte. De fet, els centres de vacunació... Són centres de vacunació que han funcionat molt bé, que han administrat dosis amb una velocitat molt positiva i fantàstica, i per tant, en aquest sentit, el que vam decidir amb el conseller de Salut és que la logística estava preparada i a punt per tal de que els infants i els joves es poguessin vacunar als centres de vacunació.
Tot i que
és un tema logístic, no és un tema de... Perquè de la mateixa manera que durant la pandèmia anàvem a fer els tests i les proves a les escoles, doncs tot ens ho podem plantejar.
Li estic parlant ara del paleolític inferior, però quan jo anava a escola recordo que quan ens canviaven el professor, perquè hi havia un professor que estava, o un mestre, perquè estava malalt, bueno, la sensació de la classe era una mena de deixadesa, perquè sabies que aquell era de pas, i que era molt psicològic, i que com era de pas, doncs al cap, quan el tornés al titular, doncs llavors ja ens adaptaríem una altra vegada a tenir el professor o el mestre que tocava. Clar, és sostenible mantenir un curs amb tants mestres i professors confinats i que entren i surten a classe?
Farem el que faci falta i sostindrem el temps que faci falta aquestes mesures excepcionals de cobrir les substitucions al següent dia. Ara bé, també estem convençuts de que amb la línia del que comentàvem abans, això baixarà. O sigui, estem al pic de la sisena onada, I arribarem els propers dies i, per tant, això baixarà.
D'acord.
Per tant, ara el que hem de fer és, amb la màxima persistència, doncs continuar aplicant els protocols amb els aclariments que facin falta, amb les millores que facin falta, per tal de mantenir les escoles obertes i que l'infant pugui anar a l'aula.
Preveu, conseller, que la situació sigui aquesta, altes i baixes constants, confinament i desconfinament diaris fins a final de curs, o no?
De fet, continuarem aplicant protocols sanitaris fins a final de curs, segur. I, per tant, doncs, sí, és possible que hi hagi, però no amb el número, amb les dades que estem vivint ara, amb el volum que estem vivint ara.
Avui, conseller, ens donava les dades de data d'avui, 111.786 alumnes confinats a Catalunya a dia d'avui i 8.500, aproximadament, professionals també confinats. Hi ha un llindar de baixes, conseller, que sigui crític i a partir del qual vostès es puguin plantejar suspendre classes amb el que hagin parlat vostès amb el Departament de Salut?
No.
D'acord.
Nosaltres cobrirem les substitucions i les cobrirem amb les mesures que facin falta.
Hi ha més preguntes?
Hem obert les bolses, hem flexibilitzat els criteris i, per tant, doncs... I a més, anem tenint, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, anem tenint reposició. Uh-huh. O sigui, nosaltres posem un substitut, al cap de 7 dies s'incorpora el mestre que estava amb confinat, segurament perquè estava amb Covid, i, per tant, doncs, anem renovant també aquesta borsa de substitucions. Si em permet, immunitat 14 dies després de la segona dosi.
D'acord. Pels nens també, per tant, com normalment ha passat també amb els adults,
immunitat
14 dies
després de la segona dosi.
Per tant, si dones positiu o algú de classe dona positiu en aquells 14 dies, encara que el nen hagi estat vacunat, ha de fer el confinament a casa.
Exacte. I una altra dada que em passen, pel que fa als tests de les farmàcies, també per ser-ne conscients, perquè jo crec que això també és un valor afegit a Catalunya, no?, amb aquest tractament de la Covid de la catalana, que és que... hem fet gairebé 200.000 tests. El Departament de Salut ha fet gairebé 200.000 tests amb aquests contactes estrets. Això és molt important perquè hem detectat molts asimptomàtics, que això ens aniria molt bé. Ara tenim molts confinats, però això després ens anirà molt bé perquè aquest alumnat, doncs, ja li haurem fet la prova, hauran sortit molts confinats, els propers 3 mesos, com que haurà passat la Covid tan positiu, podrà anar a l'escola.
Una pregunta més d'oients, en tenim més, però és que em sembla molt interessant. La Sara parla de la privacitat.
Em voldria preguntar que si els nens d'ESO que han estat contactes amb un positiu a classe i ens recomanen fer un test d'antigen, si és obligatòria i si ho és i hem d'anar a la farmàcia a fer-la perquè sembla que no val un test d'antigen fet a casa, si tenim doncs, l'obligació o és una recomanació enviar el resultat d'aquest test a l'escola. Jo ho he fet així, però em sembla una mica haver d'estar donant una sèrie de dades personals privades del meu fill quan jo realment no sé fins a quin punt estic obligada.
Doncs és important això que diu la Sara, Responc la pregunta amb les dues coses que planteja. La primera, no és obligatori el test d'antígens, no és obligatori el test d'antígens, els contactes estrets, i la segona és que ja vam fer un decret llei per tal de tenir del tot ajustades el tema de protecció de dades. I per tant, aquestes dades arribaven a través del sistema de salut, arriben amb uns professionals molt determinats per tal de després poder facilitar la gestió i prendre les decisions oportunes.
Que sigui absolutament
tranquil. Per tant, estem coberts pel que fa a la protecció de dades i no és obligatori el test d'antigen. Això també és important, eh? Per tant, si no hi ha test d'antigen, doncs el dia següent a l'escola.
Neus Tomàs.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
La meva perspectiva és la d'algú que està molt a favor de que les escoles es mantinguin obertes, però dit això, des del sindicat USTEC es va proposar poder fer cribatges per tal de detectar aquests asimptomàtics i també casos que potser encara no es coneixien, per garantia dels professors, però també pels alumnes, no? És cert que aquesta fórmula a la catalana, com vostè diu, del test de les farmàcies, doncs se n'han fet molts, de la mateixa manera que els que tenim fills sabem que moltes vegades s'intenta fer aquest test i no està gens fàcil poder-ho fer, no? Per tant, la meva pregunta és, i l'opció de fer cribatges està descartada del tot? I si és així, hi ha alguna fórmula per poder millorar aquests testos a les farmàcies? Gràcies.
No descartem res i escoltem a tothom. I, per tant, doncs, fer aquests cribatges és una decisió del Departament de Salut. N'hem fet en altres moments. Durant el curs passat vam fer un cribatge a tots els professionals i, per tant, és una decisió en funció del moment de la pandèmia i en funció del Departament de Salut. I el que vostè es referia al test de les farmàcies, doncs ahir mateix també ho reconeixia el Departament de Salut, que hi ha hagut disfuncions en la realització d'aquest test i, per tant, doncs, es van prenent decisions per millorar la situació.
Uh-huh. Pregunta Josep Martí.
Sí. Entenem que és una situació excepcional i felicitats per manegar-se amb tanta agilitat enmig d'aquest vall de Sant Vito que són els protocols. La meva pregunta surt una mica de la pandèmia, però va referir a la pandèmia, és a dir, donat que a l'escola els xiquets i xiquetes van aprendre i que ja portem cursos amb aquesta situació, jo volia saber si el departament té en marxa estudis sobre l'impacte en l'aprenentatge dels xiquets i xiquetes catalans amb temps de pandèmia, i si aquests estudis hi són o hi ha previst encarregar-los, i si en funció dels resultats està previst posar algun marge de pla perquè el coneixement que s'hagi perdut durant el temps pandèmic es pugui recuperar, perquè a l'escola no s'hi va passar l'estona, a l'escola s'hi va aprendre, i ara encara que s'hi substitueixen els profes, si l'aula no està completa, no s'avancen continguts, per exemple. Llavors, del punt de vista de l'aprenentatge, l'afectació és clara. I si ho estan estudiant, i si donat el cas que això es confirmés, hi ha mesures previstes per revertir-ho.
Doncs el primer, el que vostè comentava, jo crec que és molt rellevant, i això ens ho hem de repetir. Ja estem davant d'una situació excepcional, i això és cert. Estem davant d'una sisena onada de pandèmia que està ens afectant moltíssim, i per tant, aquest agraïment i donar les gràcies a tota la comunitat educativa perquè ens en tornarem a sortir. La segona, és evident que això té un impacte. És innegable, això té un impacte, perquè no podem, i tampoc no ho hem de pretendre, o sigui, no podem tenir la mateixa escola que tindríem sense Covid, perquè hem hagut d'estripar molt, sempre s'ha fet així, hem hagut de prendre decisions en una situació indesitjada i inimaginable que no ens haguéssim pensat mai que haguéssim de prendre, i per tant, des del sistema educatiu català ens hem adaptat. I per tant, aquest impacte que vostè feia referència a l'aprenentatge. Nosaltres fem un seguiment dels aprenentatges a través de les proves de competència bàsiques i a través d'altres indicadors, i per tant el que fem és anar seguint aquests àmbits. En el cas de que detectéssim qualsevol situació, jo crec que aquí hi ha dos reptes. El primer repte és, estem en un moment de transformació educativa que ha vingut per quedar-se, i per tant la pandèmia també ens ha de servir per començar una nova etapa del sistema educatiu català, sent més conscients del que realment és important que passi a les aules. Aquest aprenentatge curricular, aquest aprenentatge significatiu, aquest aprenentatge transversal, aquest aprenentatge per tal de prendre les decisions, les millors decisions al llarg de la vida per part d'un infant o d'un jove. I per tant, Delors deia l'aprendre a aprendre, no? Aprendre coneixements, molt important, i tant que sí, però també aprendre a fer les coses, aprendre a viure i aprendre a conviure. Per tant, això també ens fa replantejar aquesta revolta educativa que ha vingut per quedar-se, en el sentit de què és com podem preparar millor els nostres infants en un món que ha canviat. Uh-huh. I això jo ho he repetit moltes vegades. No podem tenir l'escola de fa 20 anys. No la tenim, uh-huh. Però hem de fer una transformació educativa sistèmica i estructurada.
Tenim una llau de notes.
Disculpi. En aquesta resposta el senyor Martí m'ha allargat més del compte. Disculpi. Uh-huh. Però, molt important, acompanyament emocional. És molt important l'impacte que té sobre l'aprenentatge, però també l'impacte que està tenint aquesta pandèmia sobre l'emocionalitat dels nostres alumnats i dels nostres professionals. I aquí, sobretot, també l'accent amb els més vulnerables.
Mm-hmm. És evident que, quan deia l'Neus Tomàs fa uns moments, que estem molt a favor de del que els nens vagin a l'escola, és precisament per això. És el principal motiu. No és només, òbviament, des d'un punt de vista del que seria el temari habitual, sinó sobretot per un tema de salut mental de les criatures, que han de conviure quedant-se a casa, amb tot el que significa, tot això que significa. De seguida, Rafa i Joan, però abans, responent una de les... Com passen des de la redacció, és veritat que una de les notes dels oients ens ha sorprès una resposta seva, conseller, que el cas d'un alumne de secundària que no està vacunat i que és a casa confinat pels positius que hi ha hagut a la seva aula, ha dit que pot anar extraescolars amb normalitat?
No, no, no.
Ah,
No haurem entès bé la pregunta. Jo deia, les extraescolars no entès bé la pregunta.
D'acord, d'acord. Un alumne secundària no vacunat...
Si està confinat, està confinat. Perfecte. No va extraescolars.
Val, perfecte. Val, val, val. S'ha de fer una prova per confirmar en tot cas el seu dia que és negatiu. Val. Ahir un altre. Ahir ens fèiem ressò d'una manera en què el departament compta les aules confinades. I això m'agradaria molt que ho expliqués perquè per números a vegades no quadra. Deia, ara tenim 120.000 persones confinades de la comunitat educativa. Números rodons, eh? Però, en canvi, només tenim 181 grups confinats. Hi ha una xifra que no quadra amb l'altra, no? És a dir, quan es considera, conseller, que hi ha que un grup està confinat?
Doncs és, li agraeixo la pregunta, eh? Perquè és un tema que ens estem replantejant. A veure, des del primer dia, a Catalunya, i això pràcticament només ho hem fet a Catalunya, màxima transparència amb les dades. Uh-huh. Vam fer un aplicatiu que es diu Traça Covid, que amb aquest aplicatiu s'introdueixen totes les dades. De fet, un dels reptes i un dels àmbits de millora sí. és que aquestes dades s'actualitzin des de les farmàcies, des dels CAPs, a temps real, el més aviat possible. Quan s'endarrereixen aquestes dades, doncs comencem a anar malament. Per tant, el grup confinat ara actualment té poc sentit, perquè el que fem és confinar alumnat. El que fem és confinar. Els indicadors vàlids són l'alumnat que tenim confinat i els professionals que tenim confinats. Aquests són els indicadors. I, per tant, els que són positius o els que estan confinats per altres motius. Confinem grups només ara a les escoles en el cas de que siguin més de 5. Però quan confinem aquests grups, no tots aniran a casa, com passava abans. Abans de vacances,
tots anàvem a casa.
Tots anàvem cap a casa. I, per tant, aquest era un grup confinat. Ara no. Ara, alguns aniran a casa i alguns podran seguir a l'aula. I, per tant, l'indicador vàlid acaba sent número d'alumnat confinat i número de professionals confinats.
I quan diu que s'ho estan replantejant, què significa? Què vol dir?
No, que adaptarem l'aplicatiu per tal de que no té sentit que ens doni una dada...
Tan gran el número de confinats...
Exacte, el número de grups confinats, si interpretem que els grups confinats és que tots estiguin a casa. Per què no? Perquè no passarà. Perquè, afortunadament, tot i tenir Covid i totes les dades amb les que ens trobem, garantirem o facilitarem que part d'aquell grup classe puguin anar a l'aula el dia següent.
Rafa López, davant.
Sí, endavant. Bon dia, conseller.
Bon dia.
Estàveu parlant sobre la importància de la presencialitat per la salut mental, però també per l'equitat, que és molt importantíssim.
I tant, pels vulnerables i tant.
Vulnerables i també per garantir la igualtat social en tots els àmbits. I però una pregunta que estava comentant el Josep, que no li ha contestat. S'estan fent estudis? És a dir, estem parlant de 2 anys perduts des del punt de vista pedagògic i des del punt de vista educatiu. Jo crec que és importantíssim. Nacions Unides, l'OEA, ja han fet estudis i caldria tenir algun tipus d'estudi per veure si hem perdut aquests 2 anys o realment no s'han perdut. Sobre la modificació del sistema educatiu, tenim una societat del segle XXI, una administració del segle XX i una educació del segle XIX. Ja és hora. És que no tenim ni una educació preparada ni tan sols per la societat industrial. Imagina't per la societat postindustrial, que és la societat en la que vivim. I després, vostè comentava tota una sèrie d'agilitzacions que han fet, i jo els felicito perquè no és fàcil. No és fàcil. És molt fàcil criticar, però no és fàcil fer, no? Però sí que és cert que aquestes disfuncionalitats que vostès comenten no són tan disfuncionalitats, sinó que moltes vegades és la norma. Hi ha hagut molts problemes per contactar amb els referents de salut, les proves de test a farmàcies, fins i tot hi ha moltes farmàcies que ens han sortit del programa, i això és preocupant, o per exemple, perquè no han deixat que l'escola concertada, que dirigeix, bueno, una de les patronals que dirigeix la seva antecessora, Meritxell Ruiz, li han demanat si podrien agafar alumnes d'últim, de darrer any, com sí que ha passat a Salut, i vostès els han dit que no, i això ha provocat molts problemes a l'hora de trobar substituts i substitutes a l'escola concertada.
Doncs, primer, reforçar el que diu el senyor López, eh? La presencialitat és imprescindible, l'escola s'ha de fer des de l'escola. Pel que fa als estudis, doncs estem fent estudis contínuament sobre l'aprenentatge i les competències adquirides pel nostre alumnat. Abans feia referència a les proves de competències bàsiques. No hem perdut 2 anys, això sí que li dic. Evidentment que no hem perdut 2 anys. També els hi comentava fa una estona, l'escola no pot ser la mateixa de que teníem abans de la Covid. I l'escola no pot ser la mateixa com si no tinguéssim Covid. Per tant, no hem perdut 2 anys i el que hem fet és adaptar-nos. I, per tant, doncs, valorar aquest impacte, sobretot pel que fa a l'àmbit emocional, amb aquest acompanyament, i després totes les mesures possibles amb aquest aprenentatge de continguts i de saber fer. Jo li diria, el sistema educatiu català està en transformació. Està amb la màxima ambició transformadora per tal de dotar els nostres professionals, els nostres mestres, el nostre professorat, perquè tinguin totes les eines el màxim d'eines possibles per tal de que dins de cadascuna de les 72.000 aules del país puguin educar el millor possible els nostres infants. I per tant, estem en un desplegament de totes aquestes eines per tal de que aquesta transformació i millora educativa tingui impacte de forma sistemàtica i estructurada a totes les aules del nostre país. I aquí estem amb una transformació digital, estem amb una transformació curricular, estem amb una transformació en l'àmbit de també la formació professional, estem amb una transformació pel que fa a com acompanyem els nostres mestres per tal de que puguin aprendre d'altres mestres amb aquesta transferència de les bones pràctiques educatives per tal de que dins d'una aula s'eduqui de la millor manera possible, i per tant és un camí que hem de seguir fent amb la màxima ambició transformadora, i això és indestriable de l'equitat a la que vostè es referia i de la igualtat d'oportunitats.
Joan Julibert?
Sí, molt ràpid, moltes gràcies, conseller, i moltes gràcies a la comunitat educativa pels esforços que està fent en una situació tan complicada. Quan es parla d'igualtat i d'equitat, volia plantejar dues qüestions. La primera és si vostès no han optat per vacunar les escoles, i aquí diu que la millor manera de garantir que la vacuna arribi a tothom és que es vacuni a les escoles, perquè, com sap, hi ha famílies que per les seves circumstàncies vitals, per les seves circumstàncies socioeconòmiques, no arriben d'acabar d'estar informats ni acaba de ser del tot universal aquesta vacunació, i per tant m'agradaria saber si s'estan fent estudis sobre àrees geogràfiques i nivells socioeconòmics pel que respecta a la vacunació dels infants. I la segona és, com vostè sabrà, dins del sistema educatiu hi ha una cosa que s'anomenen les unitats d'ensenyament compartit, crec que s'anomenen, que són les UECs, que són per aquells nois i noies que, pel que sigui, per les seves circumstàncies també socioeconòmiques, vitals, etcètera, etcètera, no acaben de seguir l'ensenyament reglat, però sí està previst que aquestes unitats estiguin dins de l'ensenyament reglat o tinguin les mateixes condicions. Si estan aplicant els mateixos protocols, també tenen substitucions els professionals?
Sí. Doncs pel que fa a la vacunació de les escoles, ho comentàvem abans, és una logística del Departament de Salut. Sé que sí estan fent aquests estudis, aquestes dades de com avança la vacunació. També aquests estudis s'han fet sistemàticament de com avançava també el contagi del virus, i per tant com es fa aquesta vacunació, per ja sigui per àrees geogràfiques, ja sigui també per situació socioeconòmica, i per tant aquests estudis s'estan fent. Podem compartir les dades quan calgui. I per tal de... El que vostè preguntava de la UEC, molt important, aquestes unitats d'escolarització compartides. Apliquem els mateixos criteris. Apliquem els mateixos criteris per garantir l'aposta i la continuïtat i el reforç d'aquestes unitats, i a més per tal de que puguin ser presencials. Mm-hmm. I es doten de substituts, evidentment que sí.
Acaba de piular, no sé si escoltant el programa, no tinc ni idea, l'Oriol Mitjà, que diu: alerta amb el mantra sobre les escoles, l'alta incidència és el reflex de la comunitat. Diu: els nens tenen cobertures baixes de vacunació. Els no vacunats tenen risc de Covid persistent o altres efectes a llarg termini. L'alta taxa de positivitat demostra el descontrol. Diu: la incidència acumulada 14 dies de més de 4.000 en grups de menors de 15 anys i de 15 a 29 anys és molt elevada. A més, a diferència de la cohorts d'adults, que tenen altes taxes de vacunació, les cohorts de 5 i 11 i 12 a 15 anys tenen cobertures del 3% i del 60% respectivament. Continua el mitjà: el risc per l'infant no vacunat són les seqüeles de la Covid persistent o bé altres efectes a llarg termini de la infecció, desconeguts. Per més que el tant percent d'infants en complicacions fos baix, un alt nombre d'infeccions deixa una gran empremta en nombres absoluts. La taxa de positivitat del 20% és inferior a la d'altres grups d'edat, 30%, i això demostra un esforç diagnòstic addicional a les escoles, però és totalment insuficient. Si no està per sota del 5%, vol dir que hi ha moltes infeccions no diagnosticades i no aïllades. I acaba dient Oriol Mitjà, en aquesta retaïla de tuits que ha fet, que hi ha descontrol i caldria fer estratègies addicionals de control a les escoles. Entenc, diu, que cal posar a la balança la preservació d'altres paràmetres de la salut i la minimització de canvis de protocols per facilitar la feina de docents i de les famílies. Diu això.
Doncs en tot cas...
També és veritat que li ha contestat un altre membre del... Sí, també, clar, aquí també hi ha el món dels advocats, el món dels periodistes i també el món dels metges. Toni Soriano, que és un de... que forma part del Consell Assessor, com Oriol Mitjà, del govern de la Generalitat, que a més és pediatre, de la Vall d'Hebron de Barcelona, que diu: però Oriol, les escoles són un mirall del que està passant efectivament a nivell comunitari. Què proposes? Tancar escoles i mantenir la resta d'activitat com si res? Amb quins arguments et bases per argumentar aquesta hipòtesi? i diu que porta dient aquest discurs des del 2020. Això també això ho va pilar l'altre dia, no? sobre aquest tema, tot i que l'Oriol Mitjà continua amb aquesta història, continua amb aquest argument de ser una mica més estrictes amb el tema del protocol escolar.
En tot cas, saludar l'Oriol, si ens està escoltant, sí, perquè ens coneixem. Jo el que tant des del Departament de Salut com des del Departament d'Educació, el que fem és prendre les decisions en funció de la informació de què disposem en cada moment i prendre les decisions en funció de les dades de què disposem i del que realment està passant i, per tant, dels indicadors. I el que en diuen els indicadors i ens han dit al llarg de tota la pandèmia és que l'escola acaba reflectint el virus en funció de com està present a la societat i fins i tot que el contagi dins de les escoles és molt baix dins dels grups estables de convivència. Ara tenim una Omicron que el que fa és menys simptomatologia, menys efectes sobre la salut i més contagiosa. I per tant, davant d'aquest element, el que fem també és fer nous protocols i adaptar els protocols per tal de garantir aquesta màxima presencialitat. Jo el que estaria d'acord amb un dels aspectes que plantejava l'Oriol i en desacord amb un altre. Estaríem desacord amb que hi ha descontrol. No hi ha cap tipus de descontrol. El que passa és que estem davant d'una situació de molts casos que això el que ha creat és algunes disfuncions i alguns desajustos pel volum de casos i perquè els serveis essencials es veuen afectats. I, evidentment, l'escola també es veu molt tensionada en un moment en el que tenim tants casos. I si coincideixo amb l'Oriol, i amb això estem, amb que mai hem de minimitzar l'efecte de la simplicitat. I, per tant, com més simple puguem fer una cosa, molt millor.
Va, acabo de seguida, tinc molt, però no sap vostè allò de trucades que tenim i a vegades quan tenim allà el problema és aturar-ho.
Doncs una... seguim, no?
No, sí, no.
Modifico agenda i seguim.
No, però per exemple, hi ha aquesta, li he preguntat i crec que no m'ha contestat sobre la vintena de pares d'ESO,
sí,
que no estan vacunats i que han decidit presentar una demanda als tribunals contra la conselleria. Els hi ha de dir alguna cosa? És a dir, per cert, han rebut la demanda o encara no...
No, he rebut cap demanda. Jo creia que sí que ho havia contestat. He de dir, els protocols que estem aplicant a dia d'avui són els que tenim.
Sí.
I, per tant, doncs, aquest alumnat que no està vacunat, doncs no
perfecte
va a l'escola.
I l'altre. El seu departament s'ha compromès a millorar el sistema informàtic de l'Institut Obert de Catalunya després que caigués dissabte i deixés penjat uns 10.000 alumnes que s'havien d'examinar. Estem parlant de bona part són estudiants de FP, de formació professional, se'ls ha convocat a finals de mes i començaments del febrer. Què va passar i, efectivament, garanteix que es podran examinar, conseller?
Oh, i tant, garantim que es podran examinar. Em sap greu tots els, els desajustos i les dificultats que ha creat amb aquest alumnat el fet de no poder-se examinar el dia que ho tenien previst, i per tant el que fem, com amb qualsevol situació que detectem un tema a millorar, el que fem és posar-nos-hi. I per tant el que hem fet, de fet ja ho havíem començat a fer, ja havíem començat a modificar els aplicatius de l'Institut Obert de Catalunya, perquè de vegades una decisió o un àmbit de millora també l'acabes fent necessari perquè també estàs apostant per un tema. Nosaltres hem apostat per l'Institut Obert de Catalunya, cada cop hi ha més estudiants, cada cop hi ha més satisfacció amb els estudis i, per tant, doncs, aquest volum fa que s'hagin d'adaptar als sistemes informàtics, i tant que sí.
D'acord. El Pere Mas, no sé si ha de fer alguna pregunta. Pere.
No, bon dia, conseller. En un principi no tenia previst fer pregunta. És que és una pregunta que no sé com formular.
Aviam.
Que és, veient el que està passant i que els protocols s'apliquen i que en general tothom està d'acord en el que s'ha triat, pares, comunitat i demés, tinc la sensació que és que s'ha assumit amb aquest protocol que anem a infectar-nos una mica tots, apretar les dents fort i que sigui el que Déu vulgui. Perdoni, és que no sé com preguntar-ho millor, però tinc aquesta sensació.
Sí, és bastant probable que... No sé si ho pots preguntar millor, però ha quedat molt clar i crec que molta gent podria estar bastant d'acord.
Bé, doncs... La Covid ha vingut per quedar-se. I el doctor Gimón això ho ha dit en diferents ocasions. La Covid l'haurem de passar sí o sí, això és cert, l'haurem de passar sí o sí, i és molt més evident que si la passem immunitzats, si la passem amb vacunació, és molt millor, i si la passem amb en un entorn segur, doncs també.
Per tant, vol dir que efectivament el millor que podem fer és infectar-nos tots de la manera més lleu possible, que els nens, com que són pràcticament asimptomàtics quan tenen el Covid, que ho passin i endavant.
Totes les decisions s'han pres en compte des de l'inici de la pandèmia, perquè jo era molt present, tenint en compte l'efecte sobre la salut. i aquesta asimptomatologia o simptomatologia molt baixa amb els nostres infants i joves, és evident que ha condicionat doncs, tota la presa de decisions per tal de garantir al màxim aquesta presencialitat.
Per dir-ho clar, conseller, el que està preguntant al Pere Mas és que la resposta és que sí. És a dir, que el que s'ha fet és, bueno, anem, potser ho ha fet d'una manera, diguem-ho, més alegre i més com és el Pere, però des d'un punt de vista, diríem, que de conselleria, pues, es podria preguntar, conseller, en tot cas, la millor manera de passar aquest virus ara és que a l'obrir les escoles, els nens que normalment en un cas altíssim, altíssim, gairebé de majoria absoluta, ho passen d'una manera absolutament lleu, millor que n'hi hagi molts i així fem allò que en parlàvem la immunitat de ramat i començant per les escoles?
El que hem fet nosaltres és...
Però digue'm sí o no, que és molt fàcil de
sí, però aquesta, demà em va dir el Josep Maria Argimon que demà venia aquí a...
Efectivament, demà ve aquí al Món RQ, per tant li preguntaré demà.
Exacte, demà. Més que res per coneixements, jo crec que aquesta resposta la podrà donar ell millor que jo, però el que sí és cert és que aquesta aposta per detectar també els asimptomàtics, per aquesta doble capa de protecció a les escoles, només les hem fet a Catalunya, i a Catalunya sempre hem pres les decisions molt conscients.
Per tant, demà li preguntaré, però aquest sí. Exacte. Que m'ha dit que ha quedat clar, perfecte. Una última pregunta, és metge de capçalera, i per tant vaig escoltar una metge de capçalera, la Cristina.
Ahir vaig assistir a una reunió de la meva feina i ens van comentar que ha canviat el protocol justament a les escoles, i ara si un nen de primària o infantil té un cas positiu a casa, un pare, no s'ha d'aïllar. Llavors, clar... Tenint en compte que això en els adults no passa, els adults si no estan vacunats s'han d'aïllar, doncs voldria saber si és cert això que ens van dir a la feina i per què. Moltes gràcies.
Conseller, per acabar?
Sí, el que diu la Cristina és tal com la Cristina diu, no s'ha d'aïllar.
Punt. Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver respost jugant una partida de tennis a fons de pista, Bernabé, estan els nostres oients, els tertulians.
Més, jo soc tenista, no sé si ho sap, senyor Basté, però és el meu esport, el tennis.
Però tenis amateur, per entendre'ns.
Amateur, i jugo a les 7 del matí perquè no tinc més temps.
Però
a les 7 del matí, dos dies per setmana.
A Austràlia hi ha una plaça.
Sí. Però, apuntava maneres per tant, o no? Apuntava maneres
no?
No,
és una manera de fer esport que m'agrada moltíssim. No.
Sí. Amb algun membre del seu departament o de la conselleria jugar a tenis o no?
No tinc rivals. No tinc rivals de govern, ja m'agradaria. Sí, sí.
Millor el tenis que el
padel? Ens trobarem.
El pàdel està molt de moda ara, eh?
Sí, el pàdel també és molt divertit, però és diferent. Sí. Més exigent físicament el tennis. Això també ajuda de cara a també, doncs, en el dia a dia tan exigent que tenim, doncs, el poder, doncs, això, regenerar-nos, no?
És de fons de pista emocional. O de pujar de xarxa?
De pujar de xarxa.
Sí?
Mm-hmm. Sí. Sí,
de pujar de xarxa.
Sí. De pujar de xarxa. Però sí, això
m'agraden molt aquests... Els consellers acostumen a jugar a fons de pista.
Exacte. Jo sóc més de pujar de xarxa. Sí, sí.
Moltes gràcies, conseller. Sort, que vagi bé. Moltes gràcies per ser aquí avui al Món RQ.